El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart de deu comença la tertúlia del gall del monestir. Avui és dimecres i tenim amb nosaltres representants dels grups municipals en presència al ple. Per Convergència, Carles Brugarola, anava a dir Carles Puigdemont, imaginin, ja tinc el nom posat al cap. Ignasi Bea, de la CUP, Sergio Blázquez, de Ciutadans, Mireia Inga, d'Esquerra Republicana, i també amb nosaltres Pere Soler, del PSC. Molt bon dia.
Bon dia.
Ara sí, Carles Puigdemont ha promès el càrrec com a 130è president de la Generalitat, sense cap referència al rei ni a la Constitució. En concret, ha promès el càrrec, paraules textuals, amb fidelitat a la voluntat del poble de Catalunya, representat pel Parlament. L'advocacia de l'Estat estudiarà si pot impugnar aquesta presa de possessió i es basaria en el fet que el nou president de la Generalitat no ha jurat ni ha promès lleialtat a la Constitució ni al rei Felip VI. Puigdemont, en el seu discurs, ha defensat que cal sumar més gent al projecte independentista i ha assegurat que el procés no es farà de qualsevol manera, sinó que ho farem molt bé, ha dit també en paraules textuals. A l'acte hi han anat tots els caps de grup parlamentaris, tret dels de Ciutadans, el Partit Popular i la CUP. Inés Arrimadas i Xavier García Albiol tenien reunions dels respectius partits i per això en lloc seu hi eren Carlos Carrizosa i Enric Millo. Mentrestant, a Madrid, el PSOE i Ciutadans han arribat a una entesa perquè el socialista Patxi López sigui el president del Congrés, que es constituirà avui. El Partit Popular també s'ha acabat sumant a aquest pacte. Els voldria demanar una intervenció inicial. Què els sembla aquest escenari que ha quedat obert després de l'entesa entre Junts pel Sí i la CUP, Carles Puigdemont president, i a l'espera també de saber què passarà a Madrid, si tindrem govern o no. Carles Brugaroles, ara sí, molt bon dia, quan vulgui.
Molt bé, bon dia a tothom. Home, jo crec que hem tingut un cap de setmana políticament frenètic, no? Molt interessant, de canvis inesperats i que des de la perspectiva nostra són canvis molt positius, no? Són canvis que donen llum a un acord, era un acord llarguíssimament esperat i reivindicat i que és un acord que permet tirar endavant amb la gran aposta que té el nostre país. Jo crec que hem de fer aquesta lectura en positiu i que a més ho fa amb un plantejament acotat, delimitat en el temps, amb una legislatura que ha de ser excepcional, curta, necessàriament, i que ha de servir doncs, per tirar endavant amb el gran repte que tenim com a país, sempre plantejat en benefici del conjunt de la ciutadania. I que, per tant, tenim grans reptes per davant d'explicar-lo millor, de continuar aprofundint amb tot aquest procés, que és la paraula que tothom entenem del que estem parlant, doncs que ens hauria de portar a poder disposar de les eines per servir millor la ciutadania, que en definitiva és per la qual cosa estem tothom aquí, no? I per tant, doncs jo diria que revifa la il·lusió i que ara el que s'ha de fer és gestionar-la amb molta prudència, molta serenitat, amb molt diàleg i amb tant consens com siguin capaços i per construir cadascú des de la seva perspectiva doncs aquest gran projecte de país, de normalització del país, que jo crec que és un repte, en fi, del màxim interès pel conjunt de la ciutadania i en el qual tothom estem cridats a participar.
Ignasi Bea, de la CUP.
Sí, bon dia. En primer lloc, em sembla que s'ha comentat que la CUP no va anar a l'acte d'ahir.
Sí.
Sí que va anar, sí que va anar.
No, ha dit la seva portaveu, eh?
Ah, d'acord.
No, per aclarir-ho.
No, bé, aviam, tenim acord, després de 3 mesos durs, de molt debat i moltes contradiccions. Jo penso que les eleccions la CUP i altres forces polítiques vam dir que per nosaltres tenien un caràcter plebiscitari, la CUP a més afegia un caràcter constituent també, i això és el que hem intentat de fer en aquests mesos de debat, que sorgís un govern que emanés de la voluntat que expressa el Parlament, però que tingués aquest component plebiscitari i constituent, al nostre entendre. La CUP va dir que calia una presidència alternativa a l'Artur Mas i que no s'havia d'aturar el procés, i és això el que hem intentat fer amb aquest acord, que implica contradiccions, evidentment, que ha costat, al qual ha costat d'arribar-hi, però que valorem algunes coses, no? En primer lloc, és evident, ningú se li escapa que el president nou no es diu Artur Mas, també se li ningú se li escapa, que és de Convergència Democràtica, no negarem obvietats, però per nosaltres Artur Mas era un símbol, i en política els símbols són importants, i per nosaltres simbolitzava uns anys d'uns governs que han implicat retallades, independentment de qui tingui totes les culpes, però uns governs que han portat l'austeritat a Catalunya, per tant nosaltres creiem que s'havia de trencar amb això. També s'havia de trencar amb el pujolisme, pensem que la relació que tenia Artur Mas amb Pujol i tot el que significa després, i l'ombra de la corrupció i tot plegat, doncs tampoc ho té el nou president. Malgrat això, no volíem un president de Convergència, cert, la CUP va proposar presidents alternatius, independents, va proposar diverses persones que integren la candidatura Junts pel Sí, i al final s'ha arribat a aquest acord que penso que s'ha de diferenciar d'un mandat normal. Si el siguéssim investit un president normal per 4 anys seria diferent, entenc. És un acord circumscrit a 18 mesos per fer una cosa molt concreta, que és doncs, un procés de ruptura i un pla de xoc, que és el que nosaltres creiem que s'havia de fer. A la investidura, o no sé si ahir o l'altre dia va parlar del procés constituent, hem aconseguit posar aquest tipus de coses, no només la CUP, diferents col·lectius, posar aquestes coses en l'agenda, i aviam que aquest procés constituent sigui de base popular, i això es condicionarà doncs, que la CUP segueixi estant colze a colze o no.
Sergio Blázquez, de Ciutadans.
Sí, bien, desde Ciutadans nuestra primera impresión, o casi diría, hablaría de sentimiento, es de tristeza. La verdad es que es de tristeza, ¿eh? Porque vemos que digamos que el rumbo que ha tomado Cataluña y en consecuencia los catalanes no es el más correcto. El 27 de septiembre las elecciones tenían un carácter plebiscitario. Recordemos que quienes apostaban por ello sacaron el 48% de los votos y el resto, el 52%, lo digo porque el señor Brugarolas ha hablado, creo que en 3 o 4 ocasiones, de conjunto de la ciudadanía, pues el 52%, yo diría, no hablaría de independentistas o no independentistas, sino de si están por la labor de seguir esta ruta, esta hoja de ruta rupturista, y el 52% también Unió o Catalunya Sí que es Pot no estaban a favor, digamos, de esta... de este escenario rupturista que al final lo único que hace es polarizar a la sociedad. Cuando polarizas a la sociedad, el efecto es siempre negativo. Y no olvidemos que el hecho de tener ahora mayoría en el Parlamento, aún teniendo el 48% de los votos, obedece a una perversa ley electoral, porque no nos gusta, y bueno, vamos a un choque de trenes, y aquí tendríamos que haber tenido la inteligencia suficiente entre todos, para intentar llegar a un acuerdo que tuviese por lo menos el 70-75% de apoyo de la ciudadanía. No es así, entonces yo creo que esto es, ahora mismo se ha conseguido llegar a un pacto para una estabilidad, y este pacto para la estabilidad supone fomentar la inestabilidad. Yo creo que un poco, digamos, entre comillas, el circo, las circunstancias de la señora Forcadell, etcétera, no previene nada bueno. Cataluña va a entrar en un escenario de incertidumbre, lo cual también a nivel económico y tal y como estamos ahora no es nada positivo. Pero bueno, esto es lo que nos vamos a encontrar y con esto es con lo que tenemos que lidiar. Desde las ciudades intentaremos aportar nuestro grano de arena a solventar la situación. Es difícil porque yo creo que el nacionalismo está enrocado en una posición muy extremista y habrá que sacarlos de aquí de alguna forma.
Esquerra Republicana, Mireia Ingla.
Bé, jo crec que hauríem d'anar incorporant nous arguments al debat de les tertúlies, perquè si no això pot ser mortal. Abans el Carles Brugarola deia que serà una legislatura curta perquè tenim una previsió i un timing, però malgrat sigui curta, diguéssim que pot arribar a ser molt pesat si sempre estem repetint una sèrie de qüestions que és com una mena de mantra, no? Jo crec que en aquests moments, i acabant començant amb el que acabava de dir ara mateix el representant de Ciutadans, aquí en aquests moments la incertidumbre seria en tot cas continuar formant part d'un estat espanyol que, bé, en aquests moments diguéssim que també té dificultats per constituir el nou govern, però en qualsevol cas aquesta incertidumbre que segons Ciutadans afecta directament Catalunya perquè diu des del punt de vista econòmic la perjudica, jo no sé si no és que no llegim la premsa o no escoltem les notícies. A Catalunya, com que hem acabat ara el 2015 i s'han fet valoracions sobre aquest darrer any, precisament ha augmentat exponencialment, però moltíssim, no, ara no em feu dir el percentatge, però diria que molt, potser el Carles el té més present, la inversió estrangera. Per tant, la incertidumbre de la que parlem, en tot cas, una cosa és que alguns els molesti, l'altra cosa és que això perjudiqui directament a la ciutadania i al país, que seria el que és greu i que en aquests moments no està passant. També em sorprèn moltíssim parlar de tristesa quan ens referim a complir el mandat democràtic que vam rebre a les urnes. Quan en democràcia es fan unes eleccions legals i aquestes eleccions es guanyen legalment i legítimament, mai el resultat pot ser una tristesa. Això és la democràcia. Hi ha una majoria absoluta al Parlament de Catalunya. És a dir, ara estem canviant el costum, no? Hem parlat tota la vida, quan parlàvem del Congrés o del Parlament, o quan ens referim a totes les cambres legislatives del món, parlem en nombre d'escons, perquè aquest és el funcionament, i ara hi ha la tendència de parlar sempre de percentatges. En canvi, quan el PP ha governat amb majoria absoluta a l'estat espanyol amb un 40 poc per cent, em sembla que era un 41 i pico per cent, No hem parlat mai de percentatge, ningú ha gosat parlar-ne perquè tenia la majoria absoluta. Per tant, vostès poden passar-se els propers mesos parlant de percentatge, però la realitat és que tenim la majoria absoluta. L'independentisme té la majoria absoluta dels escons al Parlament de Catalunya. La prova d'això és que ahir es va investir a un president independentista, demà es constituirà un govern independentista i que tenim el suport de 72 diputats independentistes que pel bé d'aquest, de salvar l'objectiu que era complir el mandat democràtic del 27 de setembre, tots plegats hem estat capaços de cedir, de ser generosos i de sacrificar-nos per aconseguir aquesta fita.
Iniciativa, Ramon Gutiérrez, bon dia.
Sí, bon dia. Bé, jo no entraré en dir si és un bon o és un mal acord, perquè jo crec que això ho han de jutjar ara mateix, ho han de jutjar els actors que l'han signat, i en tot cas, en el moment que comencem a veure els resultats, doncs ja podem entrar als altres, no? Que sí que pugui constatar algunes coses, no? O sigui, jo crec que està clar que Mas no serà president, però el que sí que també està clar és que qui ho serà és un testaferro seu, diguéssim, no? I que evidentment farà una cosa molt concreta, com deia l'Ignasi, de 18 mesos, que jo personalment veig bé, no? Fer aquest procés constituent, si és, com deia també l'Ignasi, doncs des d'un punt de vista d'un caràcter popular, però també governarà i també farà polítiques a curt plaç, no? I hem de recordar que Puigdemont no és precisament de l'ànima socialdemòcrata de Convergència, com se'ns diu a vegades, no? És de l'ànima més neocon. I alhora garanteix a Mas i a Convergència iniciar un procés de refundació del partit en un moment en què estava en caiguda lliure, i a més fer-ho des d'una posició de força que és la posició del govern, no? Jo crec que hem perdut una finestra d'oportunitat per fer que el procés constituent fos liderat des de l'esquerra i a més de tornar a un marc més ampli de defensa del referèndum i del dret a decidir.
Pere Soler, del PSC.
Sí, tal com deies la introducció, més que un escenari obert és un escenari incert, no? Perquè aquest govern, quan comenci a caminar i quan es constitueixi govern a l'estat espanyol, si és que s'acaba constituint, no?, en aquest cas, nosaltres hi posarem tota la carn a la graella, doncs, perquè així pugui ser. Primer de tot, estic d'acord amb la Mireia, que potser ja començava a parlar de xifres quan ja la Constitució, un govern, ja, deixem-ho estar. Vull dir, és un govern legítim, és un govern que ha sortit de les urnes, és un govern que té la majoria per poder governar, té tota la legitimitat i tota la legalitat per poder tirar endavant el projecte que tingui. Una altra cosa és que en tirar endavant aquest projecte comenci a cometre il·legalitats, però de moment no se n'ha complert cap d'il·legalitat, per tant, té tota la legitimitat per tirar endavant, i nosaltres el que hem de fer, i ho hem de fer des de l'oposició, és tendir ponts de diàleg. Aquest diàleg que ha estat inexistent durant aquests 4 anys de majoria absoluta i durant aquests 5 anys de l'Artur Mas a la presidència, no hi ha hagut un diàleg entre dues parts, entre el que seria la Generalitat de Catalunya i el govern de l'Estat, i nosaltres creiem que hem de tirar endavant, hem de fer els esforços. I això és en el que estem ara treballant, poder liderar un govern de progrés a la resta de l'Estat, on una de les principals premisses sigui l'obertura d'aquest diàleg constant amb Catalunya, reformular la Constitució i intentar veure des de la nostra visió, legítimament també des de la nostra visió, fer una proposta per tal d'encaixar, doncs, aquests sentiments i aquestes desavinences que, evidentment, existeixen. Què ha passat amb aquí a Catalunya? Home, és evident que la fugida endavant d'Artur Mas, davant d'una convergència que anava amb caiguda lliure, com s'acaba de dir, doncs el que ha fet és guanyar temps i intentar refundar. Abans l'Ignasi parlava, diu, home, no és l'Artur Mas, però si és convergència, trenquem una etapa de pujolisme. Jo no crec pas que es trenqui ni l'etapa de pujolisme ni l'etapa de massisme, perquè és el que deia també el Ramon, hi ha una continuïtat, és un govern de convergència.
És... Hi ha també Esquerra, però home, el president...
No,
no m'heu deixat acabar.
Deixem acabar després.
És un govern de convergència i Esquerra i altres actors amb un acord signat per la CUP que alguna vegada algun dels punts ens hauríeu d'explicar bé, perquè almenys a opinió pública i el que he pogut llegir i el que he pogut intentar interpretar, hi ha alguns punts que no s'entenen, bàsicament. Potser tampoc em toquen entendre'ls a mi, sinó més aviat a vosaltres.
I l'única qüestió és contestar al Sergio, dir, home, s'ha arribat a un moment de polarització. Bueno, és que molt possiblement, si no hagués estat aquest moment de polarització, vosaltres no tindríeu la representació que teniu, perquè en aquest moment, en aquesta polarització, vosaltres n'heu tret partida, diguéssim, per l'altra banda.
Havia demanat Esquerra un torn, tots tindran el mateix nombre de paraules, quan
sí,
vulgui.
Començo jo?
Sí, sí.
Vale. Mira, quan parlem de diàleg en aquest moment, que fa tant de temps que hem intentat el diàleg, perquè és que també és, que és allò que cansa ja, no? Haver de repetir que portem anys intentant primer aquest encaix, alguns més que d'altres, alguns fa molt de temps que teníem clar que no hi havia possibilitats de fer aquest encaix, però molts dels que ara formaran part d'aquest govern han intentat durant molt de temps aconseguir aquest encaix amb Espanya i no s'ha aconseguit. Amb governs, d'acord que darrerament hi havia una majoria absoluta del PP, però abans hi havia hagut el govern del PSOE. Bueno, no hi havia beligerància perquè no hi havia una majoria, una majoria tan clara com ara, que tenia clar que amb Espanya no podríem aconseguir allò que nosaltres volíem com a subjecte polític, que és la nostra sobirania. En qualsevol cas, això, insisteixo, s'ha fet amb un govern de majoria absoluta del PP, però també amb un govern del PSOE, amb un president que va dir el que va dir. Intento no repetir, perquè si no tot això acaba sent molt pesat, no? Jo crec que la gràcia de dialogar, quan tu dialogues, el mateix concepte de dialogar, que vol dir intercanviar opinions, ha de partir de la base de sobre què dialoguem. I nosaltres només entenem, ara en aquests moments, que l'objecte del diàleg hauria de ser com podem fer que aquesta sortida, és a dir, que aquesta constitució per part de Catalunya d'un nou estat, d'una república catalana, com la podem fer negociada amb Espanya. En aquest sentit, estarem encantats de dialogar, creiem que a més ho hem d'intentar, perquè això és el millor que li pot passar a Catalunya i també entenc que és el millor que li pot passar a Espanya. I recordar un cop més, perquè tampoc, aviam si queda molt clar, aquest és un govern on hi haurà gent de Convergència, hi haurà gent d'Esquerra, amb un departament molt concret, a més, amb molta, diguéssim, amb molt contingut polític i molt decisiu en aquest nou govern, on les estructures d'estat bàsiques del nou estat que estem construint es faran des d'aquest departament, i on hi haurà la presència permanent de la CUP, també, amb les seves aportacions, per tal d'aconseguir que tot aquest procés de construcció de república, però també procés constituent, com molt bé deia l'Ignasi, es vagi fent de manera el més transversal possible, perquè aquesta és la millor manera, és la millor imatge del que ha estat fins ara el procés i el que ens ha portat fins al mandat democràtic del 27 de setembre.
Carles Corberols, havia donat un torn.
A veure, hem de recordar què estem fent. I el que estem fent és tot un projecte que ara exigeix unitat per poder-lo tirar endavant. I que després, quan hagi culminat, aleshores les diverses forces ja podran postular les seves posicions a la ciutadania, que aleshores sí tindrem eines per intentar definir un model de societat cadascú des de les seves posicions. Per què ho dic, això? Ho dic perquè no deixo de constatar, per exemple, jo crec que nosaltres hem perdut un gran president. I bàsicament l'hem perdut perquè molts partits catalans i catalanistes s'han cregut les mentires de l'unionisme. Com, per exemple, l'atribució de les retallades al president Mas. Clar, això és una mentira de l'unionisme, és una divisió claríssima, introduïda per l'unionisme, ni pactes PP ni històries. El pacte amb el PP s'ha fet sempre per defensar l'estat del benestar a Catalunya. I una altra mentida de l'unionisme, que és que Mas és un corrupte. Clar, veiem els titulars del Mundo i molts partits d'aquí els utilitzen amb un esperit partidista que a mi em sembla lamentable. Jo crec que hem perdut un gran president. A mi em sap greu quan sento expressions com ara testaferro, o neocon. Jo trobo que això és molt poc constructiu, és molt injust, i ens fa mal a tots, a tothom, no? Però el més rellevant que això. Una altra mentira de l'unionisme és dir que el referèndum es va perdre, el plebiscit, perdoneu. És una altra mentira de l'unionisme. O sigui, que incorporar els vots al PACMA o els vots independentistes d'iniciativa que estan formalment constituïts en el no, això és una mentida de l'unionisme. I els vots en blanc, i els vots nuls, i tots aquests vots s'incorporen al no. Home, una altra mentida de l'unionisme. Però escolta, si tenim dubtes, votem, i ja està. Llavors, estabilitat. És que jo no vull estabilitat en aquest panorama, perquè l'estabilitat en el panorama que tenim li fa mal a la ciutadania. I aquesta situació l'hem de remoure. L'hem de remoure amb serenitat, amb rigor. No vull estabilitat en una situació que és negativa per la ciutadania, que és la que tenim avui. Llavors, aquesta situació l'hem de remoure. L'hem de remoure des de la centralitat, que és l'espai que ocupa avui l'independentisme i que l'ocuparà cada vegada més, perquè quanta més informació tingui la gent, més independentistes hi haurà a Catalunya. I això és així, eh? I per tant, jo crec que aquí hi ha moltes acusacions de tacticisme. Clar, ara parlàvem de la caiguda de Convergència, no? Per què cau Convergència, segurament? Jo no sóc de Convergència, eh? Però per què cau Convergència? Doncs perquè ha fet una aposta que se sap des del primer dia que electoralment era una proposta arriscadíssima. Però en el seu moment, una sèrie de persones van dir, però què necessita el país? I han posat per davant el país i tirar endavant. Per tant, jo crec que ara és el moment de que les forces siguin capaços d'unir-nos per fer un plantejament, de dialogar amb tothom, els que estan d'acord o els que no estan d'acord, i de construir un projecte que realment defensi els interessos de la ciutadania, i no el que tenim ara. Per tant, des de la serenitat, la tranquil·litat, des de fugir de la inestabilitat que faci mal, però sí que és evident que l'estatu quo actual s'ha de trencar, i no es podrà trencar d'una altra manera, perquè Espanya no permetrà que, agafant la paella pel mànec i, per tant, assumint tot el poder i tota la sobirania des de la Catalunya.
La CUP, que havia donat un torn.
Sí, és evident que és un acord excepcional per la situació en què vivim. Hi ha veritat en moltes de les coses que diu tothom. Ara el Carles deia que un sacrifici, no?, que Convergència aquella i que va fer un sacrifici amb una candidatura. Jo penso que això va haver un xantatge de o fem aquesta llista o no es van les eleccions. Això és... Bueno, jo li dic xantatge, gent que li diu punts d'equilibri. Va haver un xantatge, es fa aquesta llista o no? I la CUP ara va votar i amb un procés molt millorable, evidentment. Vull dir, o sigui, si no s'ha arribat a un millor acord al punt de vista de la CUP, és perquè la CUP no en sap més, de moment. I això era així. Perquè si la CUP hagués pressionat des del principi, haguéssim tingut un president millor, penso. El que passa és que, bueno, s'ha aconseguit el que s'ha aconseguit. Ràpidament, per mi és molt diferent el tema que no sigui un govern de Convergència i que no sigui de 4 anys. Per mi és el que justifica, al meu entendre, i segueixo tenint contradiccions.
El Ramon... Són hereus, perdona, el Puigdemont, no creus que és hereu de la política del Mas?
Però també és hereu de tothom,
És el mateix partit, però no... És substancialment diferent que molts altres. No només ha desaparegut Mas, ha desaparegut Felip Puig, han desaparegut coses molt... Per nosaltres, molt xungues, i que per mi justifiquen amb totes les contradiccions l'acord. El Ramon deia una cosa interessant, que a més comparteixo en gran part, una pèrdua d'oportunitat de fer una majoria d'esquerres a Catalunya. Ho veurem, però per nosaltres, quan vam fer la reflexió d'aquest acord, pensem que no està perduda, perquè l'acord que nosaltres hem subscrit, que posa estabilitat, no és estabilitat total, sinó subscrita a una ruptura i a un pla de xoc, i un procés constituent de base popular. Aleshores, si el procés constituent incorpora tothom que s'hi vulgui incorporar, vull dir, la gent que està per la democràcia, democràcia tal com l'entenc, no?, el govern del poble i no com s'entén a la majoria de llocs, doncs la gent de Catalunya Sí que es Pot són claus en aquest procés, i per aquest procés aquesta majoria hi pot ser perfectament. Per tant, pot ser que l'haguem perdut a les urnes, l'opció del 6 de març, que és una incertesa, o sigui que l'estat espanyol guanyi en Comú no té res a veure amb unes eleccions que ho sabem, no? Però potser sí que l'hem perdut. Però penso que es pot intentar en aquest procés constituent. I bé, els punts que no s'entenen, després, Pere, si vols, me'ls preguntes concretament, perquè n'hi ha molts. En tot cas, una reflexió. En aquest procés hem vist els mitjans com expliquen les coses, hem d'anar més a les fonts primàries, perquè els mitjans expliquen de tothom moltes coses que després no són certes. I tots parlem de coses que no hem llegit en directe i retuitegem abans de llegir la notícia, i com que ens sembla bé, no? Finalment, el diàleg generalitat està dit tot plegat. És que aquí, i sembla que és per justificar-me, i en part ho és, tenim una situació excepcional, i mentre no hi hagi una revolució democràtica a l'estat espanyol, la transformació social profunda és difícil de fer. L'estat espanyol no accepta ni drets democràtics bàsics com el dret d'autodeterminació. Per tant, mentre no se'ns accepti com a subjecte polític, s'han de fer coses rares, que no serien les que molts voldríem, però perquè responen a la majoria, majoria dels catalans. I per això intentem tirar endavant 18 mesos, i si no va bé, doncs es provaran altres fórmules. Però de moment, el primer que és són els drets democràtics bàsics.
Ciutadans?
Sí, una mica per al·lusió, el que s'ha anat comentant, en primer lloc, bé, per nosaltres, no és que sigui pas el subjecte polític, és que la legitimitat, és a dir, la sobirania, es radica en el poble espanyol en tot el seu conjunt, en tot, absolutament en tot. Després s'ha comentat el Pere el tema de la legitimitat del senyor Puigdemont, tota, o sigui, la té tota, no? O sigui, nosaltres, diguem-ne, sabem el que són els vots i sabem després el que són els escons al Parlament, i té tota la legitimitat en aquest sentit.
Abans ho demostreu.
En aquest sentit. M'ha sorprès una mica el que ha dit el Carles Brugueroles, perquè, clar, parla, digue ell, està en contra de l'estabilitat. Això em sorprèn. Tu, si diguem-ne, si portes l'àrea econòmica, hauries de saber que estabilitat o inestabilitat és exactament inònim, és sinònim a desinversions. O sigui, tu imagina't, no? Si a tu et diuen que a Líbia hi ha un govern estable, tu invertiries allà? si et diuen que és inestable, tu ficaries els diners allà? Jo crec que no. Això, vamos, és de cajón. En quant al que deia la Mireia Ingla de diàleg, doncs sí, és a dir, jo crec que el diàleg va bé i que ens hauríem de reunir tots i hauríem de parlar-la més, i jo crec que la tradició catalana, crec que de forma molt positiva, ha estat sempre, diguem-ne, per al pacte, i perquè són, al final, diguem-ne, quan acabes un pacte, moltes vegades cap de les parts s'acaba absolutament satisfeta, no?, perquè sempre has de seguir, no?, i nosaltres hem de tendir ponts, la resta de partits, per aquesta negociació entre el que seria la Generalitat i el govern d'Espanya. I al final, la nostra intenció seria arribar, no pas diguem-ne amb un 50, un 48, un 51, sinó a que hi hagi, no sé, fossin capaços d'arribar a un acord, a unes bases, que com a mínim els 70-75% dels catalans s'hi veiessin representats i creguessin que podem estar millors.
Perdoni, pensava
sí,
que...
No, ja està, sí.
Iniciativa, PSC, després Convergència, que m'he quedat un tot.
No, dos coses. D'una banda, estructures d'estat que portin benestar a la ciutadania i tal, màxim suport. Procés constituent de base popular i que porti a la construcció d'un estat propi, màxim suport. O sigui, amb això no hi ha d'allò. Ara, jo també... Hi ha l'altra qüestió, és a dir, crec que el diàleg no ha de caducar mai, no caduca, no? No perquè s'hagi provat moltes vegades, l'hem de deixar de valorar com a funció vàlida. Sovint es diu, i avui has sortit d'algunes maneres, que l'Estat és monolític, no? Que és incanviable i que no es pot reformar, i que a l'Estat espanyol hi ha una majoria i que sempre hi ha sigut i que no sé què i tal. Bueno, jo crec que el 20 de desembre vam tenir una prova de que es pot fer un discurs de respecte a la plurinacionalitat de l'Estat i obtenir ser segona força a Madrid o a Múrcia i passar del 20%. Es pot. Sí. I per tant, hi ha una oportunitat de reforma d'aquesta idea de l'Estat monolític que arguments, com dic, que l'esquerra transformadora compra les idees de l'unionisme i no sé què i tal, fan flac favor precisament a aquesta idea de canvi de la idea de l'estat espanyol, no? Jo crec que evidentment, no existeix aquesta majoria ara mateix a l'Estat, però no podem oblidar valors de l'esquerra com la fraternitat o la solidaritat, i deixar en mans de la resta de l'esquerra de l'Estat que s'apanyin, perquè total no aconseguiran reformar mai la idea de país que existeix actualment majoritària.
PSC.
Sí, jo compro i subscric el que acaba de dir el Ramon 100%.
Cal dir que el PSOE no ha fet discurs
de no.
Des de fa molts anys i l'hauria de fer. Culpa de que aquesta idea d'estat monolític existeixi actualment és també del discurs del PSOE.
Certament.
Ja ho he dit jo abans.
Certament, però les coses canvien, i ho has dit, vull dir, les coses no sempre són igual, i no perquè sempre hagin estat igual hagin de mantenir-se igual, no? La pregunta és, no és legítim que des del Partit dels Socialistes intentem seguir que aquest diàleg que no ha existit acabi constituint-se? És a dir, que s'acabi tornant a obrir un procés de diàleg? I per què hi ha tants independentistes? O per què hi ha aquesta majoria àmplia a favor de la independència? Possiblement perquè l'oferta que ha vingut des de l'Estat no ha estat atractiva. És il·legítim que el Partit dels Socialistes intenti trencar aquesta oferta i pugui fer un altre, oferir un altre escenari a la ciutadania de Catalunya a partir del diàleg, a partir del consens, on la gent se senti còmoda? Possiblement sí, hi ha una oferta i es pot trencar aquest síndrome monolític que deia el Ramon, possiblement aquesta majoria independentista de Catalunya pugui fer un viratge. I hi hagi molta ciutadania que avui dia aposti per la independència, el qual respecto, i que es pugui adonar, doncs, que es pot seguir caminant amb un estat, amb què hi hagi un reconeixement, i que es faci. I com ho volem fer nosaltres? Doncs ja ho hem practicat per passiva, a través de la construcció d'un nou model d'estat, a través d'avançar cap a un estat federal, amb la reformulació de la Constitució, fent, evidentment, un marc competencial, fent un blindatge de les singularitats de Catalunya en aquest cas, i un nou marc econòmic. Possiblement, si logréssim fer tot això, us asseguro jo que una part, no ho sé, quin percentatge, m'és igual, però una part de la ciutadania de Catalunya, que en aquest moment ha apostat per l'independentisme, es tornaria a sentir còmoda amb un estat
dins del marc europeu i dins de les relacions. Una altra cosa és un altre tipus, un altre model d'estat que vulgui la CUP, que amb això jo puc respectar. Però intentant construir aquesta República Catalana amb un model basat amb els postulats de Convergència, doncs distarà molt els postulats del model d'estat o del model d'estructura de país que vulgui la CUP.
Carles Borràs, que m'hi ha anat un torn abans.
No, o sigui, aquest discurs que feia ara en Pere i en part també en Ramon Gutiérrez, no? Les coses poden canviar. Bueno, a veure, hi ha algú que podria pensar que sí, que podrien canviar, potser en el futur.
Però ho pensem
nosaltres. Però sí, sí. No? Potser ha passat molts anys canviant les persones. És evident, amb en Pedro Sánchez, per exemple, que és un secretari general nou, no canviaran, no sé, podria ser en el futur.
Perquè és evident que no canviaran, senyor.
Perquè no, perquè és un dels seus grans lemes, home, clar. I Podemos, doncs sí, bueno, diu, mira, clar, com que té principis molt democràtics, jo s'hauria de poder votar, però per poder votar que no, eh? I clar, ara de dir una cosa que potser a algú se li posaran els peus de punta, no? Perquè és un lema que potser algú no ens associa molt a nosaltres. Però és que tenim una emergència social a Catalunya. És que no podem esperar, perquè portem dècades esperant. No podem esperar. Necessitem els nostres instruments, els nostres recursos, perquè hi ha una emergència social a Catalunya. No podem esperar. No? Clar, el Ciutadans deia que jo propugno la inestabilitat. A veure, si tu tens una empresa que està en pèrdues, tu li demanes estabilitat a aquella empresa? No. Bueno, és que canviï perquè deixi d'estar en pèrdues. Si tu tens una administració que està en permanent dèficit, tu li demanes estabilitat a aquella administració? No. Vols impulsar els canvis perquè surti d'aquesta situació?
Només un segon.
No, perdona, jo no t'he interromput. Vale. Però és que és així, és que demanar estabilitat en una situació de pèrdua permanent i d'emergència social, doncs és una molt mala praxis, una mala política. I una última referència al que comentàveu abans, fa una estoneta, del govern d'esquerres transversal, no? Escolta, ara, lo substantiu és que el canvi de model que propugneu legítimament, que pugui ser viable. Aquest govern d'esquerres, escolta, si quan tinguem les eines de veritat guanya les eleccions, res a dir, però és que ara no és el moment d'això. Ara no és el moment. És contaminar les possibilitats de que aquest país nostre...
No toca.
És contaminar les possibilitats de que aquest país nostre realment pugui fer el canvi de model que propugneu. I per això ara el que toca és aquesta unitat.
Esquerra, CUP i després Ciutadans. Ho dic perquè són els dos que han anat demanant. Sí,
jo vull
demano una certa brevetat perquè queden pocs minuts.
Sí, jo vaig molt ràpid. No, quatre coses. Una, que no havia comentat res i després de la... No aquesta, sinó de la darrera intervenció que havia fet el Carles Brugaroles, dic, i jo crec que en general ens ho hauríem d'aplicar. És a dir, en el moment en què Artur Mas decideix fer el pas al costat i decideix, explica que anirà a refundar Convergència, ja farà, vull dir, tampoc ara el país, el que no podem fer és, ara que ja no és president, ara hem d'estar parlant de si refundarà un partit o no, és a dir, que refundi el que vulgui, però ara el país estem per altres històries, eh? Ara el país no està preocupat per si Convergència refunda o no refunda, ara el país està preocupat per tirar endavant dues coses fonamentals, que és, una, tenir les eines per poder combatre tota aquesta situació de risc social, no sé si és risc, sinó hi ha realitat de trencament social que ha patit el país, trencament social per les dificultats i per la gran quantitat de gent que viu en el llindar o ja en l'exclusió social, no? Mira, Ramon, és que això ho hem dit moltes vegades i tu i jo ho hem parlat moltes vegades. És a dir, és veritat, el 20 de desembre es va demostrar, afortunadament, i sobretot afortunadament per la ciutadania que viu a l'estat espanyol, es va demostrar que ja ha canviat el panorama, que ja no són els de sempre, no? Segurament es va demostrar una mica menys del que alguns ens hagués agradat, sí. No? I no ho dic per, Ciutadans, que afortunadament va treure una previsió infinitament molt menys del que es pensava, que això és una gran notícia, sinó per l'altra banda. Però, Ciutadans, PSOE i PP no tenen cap proposta, ni una proposta, per tal de fer viable un camí perquè la ciutadania pugui decidir el seu futur. M'entens? Que quan aquests tres es posaran d'acord, que s'hi posaran, perquè a l'hora de la veritat s'hi posaran, sabem que és Ciutadans i sabem quin és el discurs del PSOE, perquè l'hem tingut governant a Espanya durant molts anys amb majories absolutes, per tant, em sap greu dir-t'ho, però ja no ens podem creure res perquè s'ha demostrat, això no podrà ser. Per tant, ajudeu-nos a fer a Catalunya, demostrem-los que també es pot fer allà, demostrem-los que es pot fer la revolució en tots els àmbits, també en l'àmbit social, que és fonamentalment pels quals alguns, com a mínim molts de nosaltres, som independentistes.
Ignasi, bé, després... M'agradaria estar d'acord amb el Ramon, no només perquè em quedi bé, sinó perquè m'agradaria estar d'acord i per la fraternitat i perquè sóc comunista, però és que diàleg es pot fer quan parles amb el llenguatge. i en aquest cas no parlem ni el mateix llenguatge. O sigui, hi ha el Pere que dius diàleg i no sé què, no, és que ell, el Pere i la gent de Ciutadans, no, no la gent d'Iniciativa, pensen que Catalunya no és un subjecte polític i que no pot decidir el seu futur per si mateixa. Ho vas dir al ple, al darrer ple. Ningú pot decidir unilateralment el seu futur, textualment, no? Clar, a mi amb algú que parla aquest llenguatge, no hi ha diàleg possible. I el diàleg el tanca l'estat espanyol, no? O sigui, diàleg, no. Diàleg no és anar a seure i a parlar perquè sí. No, és per parlar d'alguna cosa. I hi ha uns que estan amb tancats, amb que ho han de decidir tots els espanyols, amb una Constitució que no han votat ni 2 de cada 10 catalans vius actualment. Una qüestió per la reflexió. Sobre la fraternitat i que... Ho dic per, i ara no van ni en contra de ningú, eh? Però per la reflexió. Els barris on va guanyar... O sigui, a Nou Barris, no? Que és on va guanyar En Comú Podem molt fort. 3 mesos abans ja havia guanyat molt fort Ciutadans. Per la reflexió, perquè la gent vota més la Sexta que els idearis dels partits. I la darrera és la reflexió del canvi de l'estat espanyol. Perquè Podem hagi tret un bon resultat de l'estat espanyol, ha hagut d'eliminar del seu programa els conceptes república, procés constituent, totes aquestes coses. Ho ha eliminat, no ho ha dit en cap moment d'una campanya. En canvi, a Catalunya... A Catalunya no ho sé, a l'estat espanyol sí. República, s'han tret banderes de mítings i coses, eh? En canvi, a Catalunya... La dreta parla...
De republicanes de Madrid, vale, València,
doncs, però no es parla ni de república ni de presons, no qüestiona la monarquia. No qüestiona la monarquia. Podemos... De debò, algú se la qüestiona?
Sí, sempre la qüestiona.
Vale, doncs bé, el que a mi m'arriba, i llegint les coses de Podem, i escoltant les coses que diu Podem, és que s'ha renunciat a unes coses per tal d'eixamplar la majoria, i en canvi aquí a Catalunya, la dreta, que ho és, ha adoptat algunes coses com procés constituent, república, que és mèrit, i no de cap partit en concret, sinó de l'esquerra del país. I, bueno, per tant, jo és que no penso que hem de deixar de ser il·lusos i creure en realitats, que és el que hi ha, no? Al final, i a l'estat espanyol hi ha actualment possibilitat de canvi.
Ciutadans?
Sí, també una mica per al·lusions al Carles, el que estava comentant abans, de que potser, diguem-ne, no calia estabilitat, sinó inestabilitat, i que estava parlant d'emergència social. En algun moment, l'Artur Mas va anar a Madrid a parlar de diners?
I tant que no.
No, us faré el mateix que m'heu fet. No.
Un moment, se m'ha acabat el senyor
Blasque. Ara parlo jo perquè exactament tu abans m'has dit que t'havia interromput.
Un moment.
Es va parlar, diguem-ne, de millora del finançament? No, era un... No, sisplau. Era un o lo tomas o lo dejas. I era, diguem-ne, anar cap a la independència, sí o sí. Anar cap a la independència...
Senyora Ingla, disculpa, Mireia,
no t'he interromput avui no, eh?
Pues mira, ara jo sí, un momentet.
Molt bé, doncs em deixes continuar?
Torn per al senyor Blázquez.
Em deixes continuar?
Sí, pot seguir.
Gràcies. El debat mai ha estat aquest. Vull dir, mai han estat, diguem-ne, de Lucita Grifos, i anem a veure el que aporta Catalunya i si hauria de rebre, en aquest cas, més diners, que jo crec que sí, però vull dir, aquest és un... D'això se n'ha de parlar. Ara, si tu l'únic que vas és, intentar negociar la independència, és un o tomas o lo dejas, que això és el que ha estat, i fins i tot, diria més, si no es fa així, doncs nosaltres engegarem un procés que al final serà il·legal, perquè al final, diguem-ne, aquest procés d'independència, diguem-ne, haurà de passar per sobre d'algunes legalitats. És a dir, haurà de ser il·legal. I nosaltres en això no hi estem a favor. Jo crec que si s'haguessin parlat de diners o de determinades emergències, doncs potser sí que s'hagués pogut arribar a algun tipus d'acord. De totes formes, si no és que sigui mai el xocolat, l'oro, de vegades em canso de dir-ho, però és cert, vull dir, de vegades hi ha diners per el que es vol. TV3, que ja ho sap la Mireia, que ho dic molt, és que es gasta 227 milions d'euros a l'any. Vull dir, fem el triple de que té Madrid i el doble que gana el sur. Vale, molt bé, doncs, per lo que hi ha diners moltes vegades, sí que tenen diners. Doncs, lloc, i retornant, i amb això ja acabo, amb el que estava dient al principi, quan jo deia que estava, diguem-ne, trist o tristesa, no era per mi, perquè jo sóc un pobre desgraciat, sinó perquè veritablement penso que als catalans els hi anirà pitjor. Ja està, només per això, i per això la meva sensació era de tristesa. Gràcies.
Ramon Gutiérrez, Pere Soler, Carles Boroles i Mireia Ingla, brevetat, perquè haurem de marxar.
Jo crec que a Espanya sí que hi ha gent que parla el nostre llenguatge, i crec que el que s'ha decidit, no sé com, a través dels mitjans, amortitzar el discurs de l'esquerra transformadora, de Podem, d'Izquierda Unida i tal, el discurs de l'unionisme, crec que no és cert, i si a les catalanes, a certs barris de gaire popular, va guanyar Ciutadans, també va ser per un context de polarització entre blocs, de sí i no, on la gent s'ordenava en aquesta dinàmica. Jo crec que la proposta, si la proposta en Comú Podem va guanyar, no només a Nou Barris, a Santaco, també a Ulldecona o a la Pobla de Segur, és perquè era un discurs que relligava molt més la situació real de Catalunya, i perquè fugia del discurs de la pluralització entre el sí i el no.
Sí, jo no perdo l'esperança, i per això estic en política des de fa més de 30 anys, perquè jo crec que el diàleg és la base, i que les coses poden canviar. Canvien les persones, les ideologies no han de canviar, sinó s'han de transformar, s'han de renovar, però la base del diàleg i la base del consens ha d'existir sempre. Diuen, no, fa un temps ens deia, no, allà ningú s'escolta de federalisme, ara ningú dubta que el PSOE ha comprat el discurs federalista i n'ha parlat durant tota la campanya. Les coses canvien. Darrerament, a més, ho ha dit el Pedro Sánchez, dic, el primer que faré, ho deia l'altre dia a la Sexta, parlant amb el Wyoming, deia, el primer que faré després de ser escollit és agafar el telèfon, despenjar el telèfon i parlar amb el Carles Puigdemont. I això és un canvi de tarana, vulguis o no vulguis, és un canvi de tarana. I com s'ha de fer? I deia, amb diàleg, amb constància, ens hem de seure, ens hem de posar d'acord, ens hem d'intentar desllorigar aquest tema, a veure com podem fer un encaix. Aquesta emergència social que deia el Carles, com apaivagar-la? Com construir un nou marc legal, un nou marc econòmic de relacions de l'Estat amb Catalunya i amb la resta, però parlo de Catalunya. Per tant, les coses canvien. Per moltes vegades que tu et topes amb una pedra a l'altra banda, no has de fugir d'intentar construir aquests ponts, i amb això estarem nosaltres, i aquí ens hi trobaran els socialistes catalans. I per cert, no vull que quedi com una mentida, perquè l'acord que hi ha hagut a la mesa del Congrés dels Diputats no és un acord entre PSOE, Ciutadans i PP, sinó és un acord entre entre el PSOE i Ciutadans en què s'ha afegit el PP, perquè queda molt de llonces, que és com tal com ho he dit, que és tal, no, és tal com ho he dit. Perfecte. Ja està.
Ah, clar. Carles Boroles, Mireia Ingla, Ignasi Bé, i marxarem. Brevetat, sisplau.
El senyor Blázquez li volia preguntar en quin planeta ha estat vivint els darrers 30 anys, perquè si aquest país s'ha fet independentista és perquè porta dècades intentant negociar unes condicions de justícia normals i corrents sense èxit, i que per tant aquest encaix que es propugnava està més que demostrat que no és possible, i que ja no el volem. Ja no volem ser encaixats.
Perquè, bé, no és possible. Una cosa és no que no ho vulgueu, una altra no és possible, que no sigui possible.
No és possible. Aleshores, el diàleg que reivindiques, home, clar, és que portem dècades dialogant i volem seguir dialogant, però un ha d'arribar a la constatació, no podem estar dècades donant-nos de cap contra un mur, de que des de la subordinació, que abans es plantejava, no?, plantejava l'Ignasi també, no?, des de la subordinació aquest diàleg mai ha donat els fruits que hauria de donar, mai. I, en canvi, entre iguals, ens entendrem a les mil meravelles com no podria ser d'una altra manera. Per tant, diàleg, és clar que sí, però siguem racionals i no allò obtusos d'estar donant-nos durant dècades de cops de cap contra una paret.
Sí, breument. Jo, molt breu. Jo torno a dir el mateix, Ramon. Està molt bé, però no sou suficients.
No,
i per
no
tant...
som, gràcies a que no ens heu ajudat.
Bueno, doncs...
Ens heu assimilat a l'unionisme i...
No, aquí, sí. No, al final les coses van com van. De tot manera, és que us assimili l'unionisme, en tot cas no he estat jo, però en tot cas no sou suficients, per tant, no ens podeu oferir res, que és aquest moment el que necessitem, que és arribar. No ens podeu oferir res, per tant, no sou suficients. Ho torno a dir igual. Ciutadans, mira, que sigueu nous a la política no vol dir que quan feu política, o la pretengueu fer, prescindiu de la història, de tota, de tota la història, de tota la història, perquè dir que no s'ha anat Catalunya mai a demanar diners a Madrid és com negar, bueno, és que em sembla lamentable, i parlar de TV3 en qualsevol cas és una constant, i respecte al PSOE, canviar les cares, encara que fins i tot alguns diguin que siguin més guapos, canviar les cares no aporta res si no canvies el que dius. I en aquests moments el PSOE és tan immobilista com no havia, més immobilista que no havia estat mai. La prova d'això és que vosaltres, molta gent del vostre partit a Catalunya, s'han anat del vostre partit per haver canviat allò que havíeu sempre defensat. S'han anat moltíssima gent. No, s'han anat moltíssima gent perquè vosaltres veu...
S'han
anat moltíssima gent perquè vosaltres veu trair allò que portàveu en el vostre diari. I simplement per acabar, està sobrevalorat diàleg i unitat. Són dues paraules que s'han sobrevalorat en aquest país últimament.
Ignasi Bea, breument.
Sí, no, després que hagi rebutjat s'hagi rebutjat el fet que Podem pugui fer grups parlamentaris sí, separats del Congrés, és un indicatiu dels símptomes de canvi. Després, jo quan vaig a algú li dic, escolta, vull marxar, i em digui, no, què haig de fer perquè et quedis? No, és que això no és diàleg.
t'estic dient que vull marxar. No vull que m'expliquis que tu canvies, que vull marxar. I això no és diàleg, i és el que es fa des de l'estat espanyol. No se'n reconeix ser subjecte polític, i fins que no s'entengui això, seguirem dient paraules buides. I es pot parlar de diàleg, igual que es parla de socialisme, i no sou socialistes de fa molt temps, no? En tot cas, el de federalisme tampoc. És igual, és que n'hem parlat moltes vegades, però clar, que es vagi dient tota l'estona diàleg, federalisme, i quan toquen fets palpables, no se li deixi a Podem tenir quatre grups diferenciats, doncs clar...
Això no té a veure amb el federalisme, perdó.
No,
home, com? Té a veure amb
la plurinacionalitat. És
portar el Senat a Barcelona.
No, portar el Senat a Barcelona, no. Però... la reforma de la Constitució i reforma del Senat amb una càmera territorial
i portar-la a Barcelona.
És que té tant a veure, és tan evident que té a veure que la pregunta em sembla ja...
Hem de marxar, fins la setmana que ve, bon dia.